Bon vespre i benvinguts a la tertúlia proscrita. Veig cares d'estranyesa al meu voltant. No és vespre, són les 11 del matí, siguem sincers, no? Es fa raro dir bon vespre, però és que la gent ens estava veient al vespre.
Al vespre, sí. O sigui, bon vespre, bon matí, bon... Jo crec que també hi ha gent que, saps...
Ens escoltarà al matí.
I a altes hores de la matinada, perquè saps que abans es veia això del tarot en aquests canals...
Ara és la tertúlia, vols dir? Bueno, no sé si m'alegro gaire. Doncs sí, avui tenim una tertúlia gravada de forma excepcional per diversos motius. El principal, que jo encara el do de la ubiquitat no el tinc, ja que a l'hora que s'estarà matent la tertúlia estarem a l'Ateneu Barcelonès presentant el llibre Els morts d'Amazon amb Esperança Camp i diverses víctimes familiars de víctimes mortals de la gota freda, i per tant hem hagut de gravar avui la tertúlia. Per això, si passés alguna cosa, ens heu d'entendre que de 12 a 8 del vespre, si s'acaba el món, no us ho explicarem nosaltres.
No us ho explicarem. No. Dit això, la gent que ens estigui mirant ara vol dir que no està present a l'acte de l'Ateneu Barcelonès. Pregunta. L'acte de l'Ateneu Barcelonès estarà gravat i es podrà veure després?
També, molt bé, el manual. Podreu veure tot a VilaWeb. Perfecte, tots tranquils.
Ara s'ha de tenir la tarifa plana de subscripció a VilaWeb, no? Per sí. Veure tot això.
Aquells que diuen que volen dues hores de tertúlia, aquesta setmana, en realitat, les poden tenir, sí, amb temes diferents. A l'altra banda, avui, de la taula, s'uneix a la tertúlia proscrita Pol Baraza.
Què tal?
Benvingut.
Bon vespre, també.
I avui, sobretot, tindrem molta gent connectada a través de videoconferència, ja que volem parlar de les Terres de l'Ebre, volem parlar del món rural, volem parlar dels incendis viscuts aquesta setmana, però també el viscut la setmana passada. I per parlar-ne, per parlar d'aquest sentiment que hi ha hagut i que ha sorgit a les xarxes, no? Aquesta cosa de sentir-se abandonats, de sentir-se que no eren... no se'ls donava prou importància al que estava passant. Hem contactat amb la cantautora tortosina Montse Castellà. Benvinguda a la tertúlia, Montse.
Hola, gràcies.
I crec que encara no tenim, però arribarà en uns moments, Albert Pagà, més conegut com a Berti, que aquests dies ha fet una feinada a les xarxes socials per intentar explicar tot el que estava passant. I més endavant s'aniran afegint també altres persones que cultiven la terra, que ens poden explicar de primera mà el que han viscut aquests dies. Ara ho dèiem, no? Tot el que s'ha viscut en aquest incendi ha posat damunt la taula la poca consideració que s'atorga a les Terres de l'Ebre, especialment de Barcelona estan, és a dir, nosaltres. Sabem que no podem remeiar aquest sentiment, però des de la tertúlia d'avui ens agradaria contribuir a que us sentiu una mica més escoltats, menys abandonats. Aquests dies a les xarxes molta gent d'allà que s'ha queixat de l'abandonament que han sentit. Un sentiment que no és nou, no? Per això, Montse, és una cosa molt més profunda.
Malauradament, jo crec que estem cremats, però literalment i metafòricament. És a dir, l'abandonament de la nit de dilluns és clamorós, però fa més mal quan t'adones que no és la primera vegada que això passa. I jo pertany també a una generació, potser ni dels més joves ni dels més grans, una mica a cavall, a prop dels 50, i som d'una manera que volem no haver de ser víctimes ni fer-nos la víctima, però quan reivindiquem i quan aixequem la veu i mos queixem és perquè ja n'hi ha prou. I jo, des de que tinc gairebé ús de raó, i us dic que estic a punt d'arribar als 50, m'ha tocat agafar un megàfon i reivindicar o el riu és vida, o la massificació eòlica, o uns trens dignes, o les nuclears, o el projecte Castor, i suma-li, no? Llavors, quan és qüestió d'agredir el territori i mos tenen molt presents, i sembla un discurs recurrent, però és que mos obliguen a que sigui així, de recurrent, perquè mos segueixen agredint, però a sobre, quan hi ha desgràcies, evidentment tothom mira cap al sud, com quan la glòria, i no fa pas tant, i després s'obliden de nosaltres, i la nit de dilluns va ser molt difícil perquè quasi ningú de per aquí el Baix Ebre vam poder dormir, perquè ens vam aixecar de matinada sonant les alarmes als mòbils, que per sort van sonar, però pensaves, hòstia, vaig a ficar el 324, la televisió nacional des de país, no? Vaig a veure què passa. I va ser una reemissió constant en un bucle que em sembla bastant inadmissible i que al final ens haguéssim d'acabar informant en una nit de tant perill per grups de WhatsApps, pels bandos del poble, per influencers que exercien una mica de periodistes. Bé, va ser molt trist i de fet, no sé, se mor lo papa i fem un desplegament tothom, no? I estem 3 dies a Roma a veure si surt la fum blanca o si surt negra. O es fan los Oscars a Hollywood i els periodistes així de gran renom o els grans mitjans d'este país perden ràpidament el cap per anar-se-n'hi i no dolen recursos. I en canvi, una part del teu país, que és el sud de Catalunya, però que és la ròtula dels països catalans, se crema i de veritat que no hi ha ningú capaç de connectar en directe, no només per informar, sinó per tranquil·litzar la gent, per fer de corretja transmissora d'una informació que, per poca que sigui, ens hagués ajudat a, no diré estar més tranquils, perquè quan veus la més a prop se patix, però no... I tot això és un debat que va molt més enllà, eh? Com bé comentaves a l'inici, del despoblament, de l'abandonament de cultius, del maltracte a la pagesia i d'una diàspora ebrenca de gent que voldria seguir vivint al lloc on ha nascut amb dignitat i que el sistema l'obliga a anar-se'n i que després llavors se troba que la terra cada vegada està més maltractada.
Aquests dies he llegit alguns llocs la frase de si aquest incendi fos a l'Empordà, tot plegat hauria sigut diferent. I estàs d'acord?
Sí, amb un asterisc, que és que no, això no va en contra de la gent de l'Empordà, o que si l'incendi hagués sigut a Montserrat, de fet jo he volgut fer-ne un article i esmento aquests dos exemples, Montserrat i Cadaqués, no? com a possible paradigma. És que m'ho sap greu, però és quasi molt difícil no plantejar-te aquesta pregunta. No? Què hauria passat si a la mateixa hora aquest incendi hagués estat arrasant a 3 indrets com Montserrat, que també és un parc natural, com els ports d'aquí, o Cadaqués o l'Empordà? No va en contra de la gent d'aquella terra, sinó que va a favor de tindre el concepte de país ben clar i ben equilibrat. I es fa difícil perquè moltes vegades ja ho hem viscut i és allò de... aquesta pel·lícula ja la coneixem i és complicat confiar en que un país que sempre té el sud abandonat, de repent quan ve una desgràcia se'n recorde, perquè a més ara han baixat tots els representants polítics dels grans partits i aquí sí que vull fer un parèntesi perquè també són polítics els alcaldes i regidors dels pobles afectats i han mostrat una dignitat immensa arromancant-se com els primers, patint com els primers i demostrant que la política municipal i de poble és molt diferent de les altres esferes. Eh? Però ara sí que han baixat tots, ara han vingut tots a fer-se la foto. També és cert que si no haguessin vingut se'ls hagués criticat, això és veritat, eh? Però venen, fan promesa de tindrem molts ajuts, estarem en vatros, quan fins fa 4 dies molta gent encara no havia cobrat ni els ajuts de la Glòria. És a dir, que costa de creure-ho perquè és allò de que bell llop, i al final no t'ho creus quan diuen que realment vindran.
Crec que ara ja tenim amb nosaltres el Berti. Aquests dies, no? Pol, tu dimarts parlaves amb gent de Xerta, no? Que t'explicava aquest sentiment d'abandonament, no? Mm. I de fet, ells mateixos et nombraven el Berti i la feina que havia fet el Berti, o el Gerard Romero, no? Sí. Aquella nit crítica que ells s'havien sentit abandonats, com allò se l'havia fet sentir més acompanyats d'alguna manera, no? T'explicaven, Pol?
Amb els veïns de Xerta que vam parlar és això que deien, aquest sentiment d'abandonament també, però d'abandonament d'aquesta sensació de pagada mediàtica, no? I jo crec que en aquestes situacions és quan també s'ha de posar molt de valor, s'ha de fer valdre molt la feina dels mitjans de comunicació locals. Uh-huh. Que les Terres de l'Ebre, no sé, hi ha Canal 21, Canal Terres de l'Ebre, que estan fent una feina impressionant perquè és la gent del territori, és la gent que es coneix els veïns, es coneix els testimonis i s'ho coneix tot a fil per randa. I sí, és un sentiment amb TV3, amb el tema de 3CAT, sí que hi parlaves amb tothom i et deien això, que hi havia malestar per la cobertura mediàtica que hi havia. La Montse ho explicava molt bé, no? Feien referència de que en algunes vegades quan cercaves informació hi havia aquestes remissions de qüestions que ja estaven gravades i que tornaven a emetre, I aquí és quan entra en joc els influenciadors com en Berti, que aquests dies ha compartit a través dels Insta Stories moltíssima informació, molt, de denúncies de com avançava el foc, també de com ajudar la gent, crides també de voluntariats o coses d'aquest estil, de, doncs, que la gent del territori ho agraeix perquè és de gran ajut en aquestes situacions.
Berti, hola.
Hola.
Com estàs?
Hola,
suposo que tu tampoc esperaves això. De fet, ahir vas penjar un vídeo que deies jo no vull ja ser un heroi ni voldria fer res de tot això. Simplement m'hi vaig trobar.
Sí, sí. Bueno, estic tenso, cansat. Porto 2-3 dies sense parar. Penso que avui serà l'últim. Però jo veig que la gent està cedint molta responsabilitat de cara a mi i pues, me veig en l'obligació de fer-ho tot això.
Com va anar?
Jo estic molt d'acord.
Perdó, eh? Com va anar? Què va passar aquella nit de dilluns? Tu què estaves fent quan de cop dius comença a arribar tot de missatges?
Això se m'ha quedat molt de Montse Castellà, que ho ha explicat. La situació aquella va ser accidental, totalment accidental, perquè jo estava al llit, me n'anava a dormir i me vaig veure en l'obligació de, pues, de penjar alguna cosa, pues, per reivindicar, no? Està passant una cosa al teu territori i pengem una història encara que sigui per a quedar bé, no? A partir d'aquesta història va haver gent que me va obrir desesperada dient que sons pares estaven a Aldover i no contestaven i que dient que el foc anava per no sé on. Llavors vaig penjar una història dient tota la gent d'Aldover, parleu amb els vostres familiars perquè estan preocupats. A partir d'aquí començo a rebre missatges no només de gent d'Aldover, sinó de Tivenys, de Paüls, d'Alfara, de Vítem, conforme pues, que el foc estava allí, ho estàvem veient tots, me comencen a passar imatges i bueno, n'he penjo unes quantes, però jo ja no donava abasto, m'estava rebent, actualitzava 10 missatges nous i dic, hòstia, vaig a ficar TV3 perquè la cosa és greu, ara. Estic rebent molts missatges, la cosa és greu. I a TV3 veig que estaven parlant de l'incendi. I dic, què? Fiqueu TV3. I comença a respondre gent, no, que a TV3 estan remetent la mateixa notícia que han fet esta tarda. I miro la tele, ja, i de cop estàvem parlant una tertúlia sobre si Junts o PP, sobre si estàvem fent una entrevista també a l'actor Josep Maria Pou. Jo dic, hòstia, dic, hauríem de fer alguna cosa, no? Tot i així, jo era optimista i dic, no tardarà molt. Vaig ficar alguna història i dir, que TV3 no estic formant, no? Missatge tirant com una pollita així. Perquè al final jo, com a creador de contingut, TV3, en certa manera, és competència meva, també, no? Uh-huh. Va, vaig a tirar com una pollita. Però no en sensació d'estar desesperat jo, eh? Però, bueno, TV3 seguia sense emetre. I després, pues, bueno, algun contacte que tenia, algú que havia fet pràctiques per allí, això, pues, ja em va explicar, no, és que per la nit se'm van a dormir. I dic, vale. Dic, la gent d'aquí baix no estem dormint, no podem dormir, que hi ha foc.
Uh-huh.
I a partir d'aquella nit, pues, vam anar tot el que la gent m'anava posant. Va ser, i està sent molt dur, perquè no és una responsabilitat que jo volgués, també m'equivoco, se me colen coses, estic amb molta tensió, a la mínima que algú me diu algo fora de formes, jo me sento ja de per si impostor i estic molt agressiu, o sigui, estic bloquejant gent també. També voldria agrair la feina a Gerard Romero, que va estar tot durant aquella nit. Podríem dir que estàs un altre també, no només és molt poca en TV3, sinó en tot el tema de la salut mental, que no hi havia ningú donant suport psicològic de l'Estat a la gent, i la gent estava en ansietat. Hi havia gent que estava en ansietat, en atacs d'ansietat. I també gràcies als mitjans locals, Canal Terres de l'Ebre i Canal 21, que és, jo penso, hòstia, paguem uns impostos que van de cara a TV3, si TV3 no va cobrir aquestes tragèdies, potser haurien d'anar destinats a les nostres televisions locals, no?
Uh-huh.
I ajudar-los una mica més.
Jo en torno a part de mi mea culpa, diguéssim, d'alguna manera, en el sentit com a periodista, en el sentit com a VilaWeb. És veritat, nosaltres a les 11 ens anem a dormir, és una realitat. Però també crec que en podem treure una lliçó de tot plegat, que és que de vegades ens pensem que necessitem com tenir molts recursos per poder arribar a la gent, per poder fer que la gent se senti informada i escoltada. I crec que l'altre dia el que va fer Alberti o el que va fer el Gerard Romero d'obrir línia i escoltar la gent ens demostra que potser no necessitem tots aquests recursos de vegades per poder informar, no? I que les noves tecnologies també ens donen l'oportunitat de fer-ho més senzill, no? D'obrir finestres i de parlar. No sé, ara també ve el cas, per exemple, la gota freda a València, no? On la ràdio va tenir un paper importantíssim perquè no hi havia imatges, no? Perquè no, els periodistes no podíem arribar als llocs dels fets, però sí que la ràdio va obrir i va començar a rebre trucades de gent que estava explicant la situació i ens va servir aquella nit també per intentar informar de tot el que estava passant. Per tant, també una mica de mea culpa. Us sembla si el Pol ens posa una mica en context què ha sigut aquest incendi i per què, quina dimensió ha tingut aquest incendi, no? Uh-huh. 3.300 hectàrees cremades, ja et dic, estem parlant a les 11 del matí, no sabem en quina situació estarà. En principi, la previsió és controlat a la tarda, però no sabem si serà així.
En principi, la previsió és bona perquè ha començat a ploure en algunes zones i aquesta pluja doncs, fa una mica doncs, ajuda en les taxes d'extinció, no? Són unes 3.300 hectàrees en què, bé, va començar aquest el 7 de juliol al migdia, ja des d'un bon començament se sabia de que seria un incendi de gran abast, d'alta intensitat, és el que es coneix com a incendi de sisena generació, que no és un incendi d'aquests anys doncs, que tenen moltíssima intensitat, tenen moltíssima força, que són uns incendis generats per arran del canvi climàtic. El clima és més sec i, per tant, els boscos també tenen més aquest estrès hídric que es diu, no? El foc va propagar molt ràpidament, hi ha el vent sec de Mestral, que inclús parlant amb els veïns ens deien, ostres, està fent un vent que això no ho havíem vist mai. Aquest estiu està fent un vent moltíssim i avui en concret està fent molt vent i evidentment aquest vent va dificultar moltíssim les tasques d'extinció als bombers. És un incendi que va obligar a confinar aquestes unes 18.000 persones. El darrer municipi en què es va aixecar aquest confinament va ser a Paüls, quan la situació ja estava més calmada. I també una de les qüestions que va passar és que ni els bombers ni els veïns es pensaven que aquest incendi sobrepassés el riu Ebre. I això va passar també amb focs secundaris, doncs el foc tenia tanta força que va aconseguir superar l'Ebre. I enmig de tot això, els veïns també explicaven, ostres, és que de cop i volta sentim esclats, sentim explosions i no sabem massa què està passant. I en Miguel, un veí de Xerta, deia, jo sempre havia sentit que quan passaven, bueno, que com que és una zona en què hi ha molts projectils i explosius de la guerra del 1936-39, doncs el que passava és que el foc avançava per alguns indrets i feia esclatar aquestes bombes de la batalla de l'Ebre que quedaven allà des de feia tants anys, no? Per tant, són això, unes 3.300 hectàrees i una tercera part que ha afectat en el parc natural dels Ports.
Aquí hi ha una de les coses que més ens va sorprendre, no? No hi ha un pla per incendis. Això ho sabíem dimarts,
si no vaig errat.
Que, és a dir, el govern finalment, després que la CUP ho fa públic, accepta que hi hauria d'haver aquest pla, però que no existeix.
És a dir, va cridar molt l'atenció perquè va sortir la CUP, la Pilar Castillejos, a explicar doncs, que als Ports no havia cap pla i demanant un territori ens ho van confirmar, de que els Ports fa 39 anys que no té un pla de prevenció contra els incendis, que és una eina essencial que serveix doncs, per estipular una mica quines són les vies d'extinció i delimitar molt el territori i centrar-se, bé, detallar molt quines són les zones de més perill perquè els serveis d'extinció els bombers puguin treballar. Aleshores, el que van explicar és que ja hi estan treballant i que hi ha altres plans d'altres parcs naturals que també s'han d'acabar de provar.
Albano.
Aviam. Em sembla molt interessant. No, He de dir que tinc una contradicció, perquè jo voldria escoltar en Bert i la Montse, que són d'allà i que justament estem parlant, diguéssim, d'aquest centralisme informatiu, i no vull agafar gaires minuts de la tertúlia, però he anat apuntant algunes coses que si no les dic, exploto. Sí, i com que no volem que exploti, les diré. En primer lloc, els que defensem fermament que pagar impostos és una cosa bona, no? Ara hi ha una gran moda de dir que els impostos són una cosa dolenta. Hi ha algunes persones que defensem que pagar impostos és una cosa bona. És una cosa bona perquè quan te surt un bulto pues, puguis anar a l'hospital i et curin, cosa que no passa en la major part del món, aquí sí, i això és perquè paguem impostos. També pagar impostos serveix pues, perquè no hi haurà cap empresa que es vulgui fer càrrec mai de la salut de l'ecosistema dels ports. Això només es paga amb impostos, no? I si tenim un país bonic, hi ha uns parcs naturals i tal, és perquè paguem impostos. Clar, quan tu sents...
No és perquè els pixapins vagin a caminar, com ha dit el Víctor Amela, no?
No, suposo? No. Vale. És perquè hi ha professionals, hi ha gent que en sap de zoologia, d'un munt de coses que la resta no sabem, però tenim la capacitat de pagar-li aquesta... Clar, quedem en molt mala posició els que defensem pagar impostos quan t'assabentes que fa 40 anys que s'havia de fer una cosa que no s'ha fet. I en aquests 40 anys tots sabem perfectament que s'han contractat assessors inútils de tots colors, sabem que hi ha hagut festes del ral·li de la Costa Daurada i de no sé quines hòsties pagades amb els diners de la Diputació, i així podríem estar fins a l'infinit. Mentrestant, no s'estava fent aquesta feina que s'havia de fer i que estic segur que deu valer molt menys que el ral·li de la Costa Daurada. I no he fet els comptes, eh? Però és que estic segur que és així. Llavors, ostres, i enllaço amb la següent cosa que si no dic rebento, i que la deia en Bert i la deia la Montse, jo defenso a mort que hi hagin mitjans de comunicació públics pagats amb els meus impostos. Ho defenso a mort perquè justament els mitjans de comunicació públic, a diferència dels grans mitjans de comunicació privat, a banda del compte de resultats, es poden permetre aquesta idea de servei públic. Que n'hi ha de privats que també en fan de servei públic, i la web, però ha d'haver-hi públics que facin servei públic. I perquè això existeixi, ha de pagar-se amb impostos. Quan els meus impostos serveix, i la Montse i en Berti han tingut, diguéssim, la delicadesa, i són gent educada, i no ho han dit, però ho diré jo, quan els nostres impostos serveixen perquè Ricard Ostrell viatgi per tot el puto planeta, cobrint el que sigui, i no serveixin per anar a les Terres de l'Ebre quan hi ha un incendi, això també deixa molt mal lloc a la gent que defensem els mitjans públics. Perquè si els mitjans públics han de ser un reducte d'inútils que viuen del cuento, i cal dir-ho així, doncs llavors com lluitem contra aquells que porten molts anys tirant merda de TV3? No perquè els interessi la informació i els impostos, sinó perquè durant molts anys TV3 ha sigut un objectiu a batre per al nacionalisme espanyol. Llavors, com defensem TV3 quan estan fent aquestes qüestions que són indefensables? Perquè, Txell, tu abans deies no calen grans inversions, cal ganes de fer-ho. I aquí també hi ha una dimensió política de tot això. O sigui, no és casual que TV3 no informi sobre un incendi a les Terres de l'Ebre. No és perquè no tenien una unitat mòbil, no és perquè aquell dia els bons professionals que hi ha a TV3 eren uns que no volien treballar. No, hi ha una dimensió política. La dimensió política és que quan tu vols fer desaparèixer Catalunya, quan tu com a projecte polític tens esborrar la catalanitat i esborrar la diferència que suposa Catalunya en l'existència de l'Estat, és a dir, quan els que manen a TV3 són els mateixos que envien els piolins per reprimir a la gent que té consciència de que Catalunya és un país i que Catalunya cal defensar-la enfront d'Espanya, la millor cosa que pots fer és, si no pots destruir el país, com a mínim, fes-lo petit. Per tant, si el teu objectiu és que Catalunya no existeixi, quan menys informis sobre Catalunya, més a prop estàs del teu objectiu. Perquè si tu informes que existeixen les Terres de l'Ebre, si tu... És a dir, a... això en francès que no se n'ha parlat moltíssim, no? La frontera amb Lleida, no?
Uh-huh.
Lleida. No? Això sempre ha estat en disputa, amb Aragó i amb l'Estat. En la mesura que tu no prenguis consciència de que Lleida és el teu país, de que les Terres de l'Ebre són el teu país, per no parlar de que el País Valencià és el teu país i que les Balears són el teu país i que la Catalunya no són el teu país, si tot això et molesta, el millor que pots fer és no parlar-hi. I, per tant, la dimensió política és això. I una última cosa. Anem a suposar que el dilluns, pel que sigui, no van tenir temps. Però és que en el Telenotícies d'ahir al migdia, qui va mirar el Telenotícies de TV3 d'ahir al migdia i que el vam intentar mirar al vespre, el que explicaven era el mateix. Saps? En el meu poble, la ràdio fa la remissió i de vegades el Telenotícies és tres dies el mateix, la festa major i no sé què. TV3, al migdia d'ahir, era calcat al migdia el Telenotícies del vespre, perquè ningú havia fet... Semblava una tele local, però no ho semblava, perquè una tele local, com deia en Berti, està fent la feina, està al costat de la gent, està al territori i coneix el territori. Bé, bueno, doncs... això ens pot servir, i acabo, ara sí. És veritat que hem d'exigir als mitjans als que els hi paguem els impostos que cobreixin el territori, que tinguin consciència de país, però potser... Això que diu en Berti, de que no només cal exigir als mitjans de Barcelona que informin, sinó treballar per enfortir un ecosistema mediàtic a la resta del país. Un sistema mediàtic descentralitzat. No? I jo crec que això pot ser molt potent.
Jo volia fer un petit apunt, si em permets, que crec que sí que és veritat que al començament una mica la sensació també de parlant amb periodistes i tal és que potser la cobertura de TV3 era molt minsa, era molt escassa al començament, però crec també que arran d'aquestes crítiques pot ser que s'hagin posat les piles i que unes hores després la cobertura ja fos una mica més gran. No sé si en Berti...
Mira, preguntem...
Un segon, però justament en relació a això, quan ahir el bloc informatiu dels incendis, ahir al migdia, era el mateix que ahir al vespre, de veritat, en tota la tarda, insisteixo, em va semblar molt pobre.
Mm-hmm. Berti, Montse, ara connectarem amb la Nati, que ens explicarà una mica com ho ha viscut, però això que està preguntant feia el Pol, vosaltres heu vist una diferència o creieu que és el mateix? Berti, no sé si has pogut seguir aquests dies TV3.
No he pogut seguir massa TV3 perquè he estat molt pendent del mòbil, cada 3-4 minuts anava actualitzant. Mons pares sí que estaven mirant TV3. I jo només puc dir de TV3 que se va fer una notícia, no sé quin mitjà la va publicar, però ho puc aconseguir perquè tinc captures. I és que va sortir un responsable que no va voler donar el seu nom, un responsable que va donar una veu anònima, explicant que la cobertura de TV3 havia sigut íntegra i que no en tenien perquè hi havia tantes crítiques.
Montse,
i això m'ha fet més ràpid.
Sí, al respecte, comentar just una paradoxa que jo la vaig pensar al mateix moment i que després la Mònica Planas ho comentava a l'Ara, i és que justament la nit de dilluns, el vespre de dilluns, s'estrenava a TV3 la sèrie Delta, que si fa 40 anys que no està el pla antiincendis del port aprovat, també feia 40 anys que TV3 no ubicava una ficció aquí baix. Ho dic perquè no només se va estrenar per la tele, sinó que van fer una estrena a l'Auditori de la Ràpita, l'Auditori Sixto Mir, amb tota la premier d'actors, actrius. Estava el senyor Sífic Gras, estava la Rosa de la Corpo, hi havia una unitat mòbil desplaçada al Delta per seguir això, amb la qual dius, com pot ser que algú no li demanés a aquesta unitat mòbil que ja era allà seguint l'estrena d'una sèrie quedar-se per fer el seguiment d'aquell incendi que en aquell moment ja quan vam sortir tots d'aquella estrena vam veure les dimensions del foc. Una mica més de seguiment després, home, jo crec que els ha caigut una miqueta la cara de vergonya, però que este desplegament, que et podria inclús titllar d'exagerat, pareix que sigui per mirar de compensar lo vergonyós oblit de la nit anterior. Els mitjans locals han sigut autèntics herois, no només les televisions, que heu dit, que Canal Terres de l'Ebre, Canal 21, també Ràdio Tortosa o mitjans digitals com la guaita.cat. I una cosa al respecte, és que sí que és cert, Txell, i ho comentàveu, que les xarxes fan una funció d'expansió de la notícia molt més gran que a vegades una gran comunicació de mitjans, no?, tradicionals, però sí que voldria dir que una part molt important de les persones confinades i afectades d'estos pobles eren gent gran, són gent gran. Molta gent gran no té Twitter, perquè si gent jove ja no en té, imagineu la gent gran. Llavors, aquesta gent, l'agraïment immens als bombers per la tasca sobre el terreny i al seu equip de comunicació, perquè el Twitter lo tenien, era l'únic lloc on podíem anar agafant-nos. Però mons pares no tenen Twitter. I mons pares, als estius, tenen una caseta que era de Montsià, allò és una masia, a la zona de Jesús, i viuen allà, i els vam haver de localitzar com fos i dir, baixeu a dormir al pis a Tortosa perquè el foc pot vindre per darrere. I aquesta gent no tenen Twitter, i per tant està molt bé lo de les xarxes, però que no tothom ne té. Ells fiquen la tele o posen la ràdio, perquè a més les xarxes, més enllà de que tu en determinada edat potser no en tens, quan no hi ha cobertura, i la cobertura va fallar moltíssim, perquè clar, l'incendi afectava també les comunicacions d'este tipus, quan no hi ha cobertura, per molt que tingués comptes oberts a xarxes, tampoc pots seguir-ho amb la intensitat que voldries. I per tant, este no és un territori, no volem ni som un parc d'atraccions, que d'hivern molts se n'obliden i a l'estiu lo volen ben arregladet i sense campanes per a vindre aquí a passejar amb les bambes, i que sigui una terra bonica i arregladeta per a quan vinguésseu. No, aquí la gent viu, treballa i vol seguir-hi vivint.
Si us sembla, connectem amb la Nati Audi, d'Alcover. Benvinguda a la tertúlia, Nati.
Perdona, Aldover.
Aldover, perdó, ho he dit malament, perdoneu, correcte. He de dir que sóc dislèxica i que està ben escrit aquí, ho he dit malament, vull dir que és error meu. Avui al matí parlàvem i em deies, el que hem viscut nosaltres és un miracle.
Sí, la veritat és que així és. La nostra explotació, som pagesos, la va voltar el foc per tots els costats i realment estàvem a casa al poble i jo plorava de ràbia i li diia a mon pare, s'està cremant tot, s'està cremant tot. I realment un miracle. Podem dir que mos hem salvat, d'esta mos hem salvat.
La nit més...
Abans que sí. Seguiguéssim parlant, volia donar gràcies a Berti, perquè tinc família a Paüls i no podíem contactar amb ells i les seues històries m'anaven ficant una mica al dia, la veritat. Va ser molt complicat.
Dèiem que molta gent ho dèieu aquests dies, això. La nit més crítica, aquesta de dilluns i dimarts, dèieu abans que a les 10 de la nit, no? Vau rebre una trucada de el foc està arribant al vostre terreny, la vostra finca, i que vau decidir anar-hi. Quina situació us vau trobar?
Bueno, sí, aquí al poble hi ha molts caçadors, ma germana és una d'elles, i just a la finca esta tenim els gossos. Lo veí de dalt va trucar i va dir, el foc lo tenim aquí mateix, traieu els gossos, traieu els gossos. Vam pujar jo i el meu pare, i allò, és que en aquell moment tenies tanta adrenalina que no pensaves el que estaves fent. Però realment van baixar els tractors i els gossos. Però feia temor. Era molt de vent, cendra, una resplendor de foc brutal, i nosaltres vam pujar a les 10 i a les 11 teníem el foc al poble. Al poble. Va córrer moltíssim. Moltíssim. Va ser horrible, horrible. És que no ho puc explicar perquè és que realment les paraules no són suficients per explicar el que vam viure en realitat.
El foc, em deies, no? Va passar per davant de casa d'alguna manera. És a dir, el notàveu l'escalfor d'aquest foc.
Sí, sí. El dober va estar a 300 metres de casa de ma mare. Vull dir, 300 metres. Estàvem tots, mos vam quedar tots junts a una casa i vam tindre a 300 metres. Va ser horrible.
I en aquesta horrible, no? I aquest, ara em deies, volia donar les gràcies a Alberti, entenc que aquest sentiment, no?, d'obrir la tele i intentar trobar resposta, no trobar resposta, entenc que aquest sentiment el vau tenir moltíssim.
A veure, jo no vaig dormir. Bueno, a casa no vam dormir ningú. I miraves el Twitter i des de les 12 de la nit que no es publicava res. A la tele, a les 4 de la matina, va un que tocava violí i un piano. I mentrestant passaven els Mossos pel carrer i et diuen «Quedeu-vos a casa». Però no sabíem res. No sabíem per on estava avançant el foc, no sabíem si estàvem segurs, si marxàvem, mos quedàvem, no sabíem res. Igual que jo, els veïns de Xerta, els veïns de Paús, Xerta, avui he pujat per a Xerta i és esgarrifós. Esgarrifós. I la gent de Xerta ho van tindre molt més a prop que nosaltres. I ningú us deia res. I no sabíem res. I el que deia la Montse, ostres, estaven a la Ràpita fent la sèrie i no podien pujar, no podien informar. Ostres, per a mi és molt més important el que estava passant a Paús que la sèrie del Delta. I perdoneu, és que em fiqui així.
No, no, i tant. Ho entenem que et posis així. No, no, no demanis disculpes, ni molt menys. Em deies, avui he anat a Xerta, que quan surts de casa, què trobes ara mateix? Què veus?
Tu surts a la C12 direcció Xerta i l'únic que tens és ganes de plorar. Així de clar. És esgarrifós. És que el foc estava a no res. És que clar, tu en aquell moment, la nit aquella, no eres realment conscient. Sí que veies, però no t'imaginaves que realment pogués ser tan gran. Però és que és... Vamos. És que no, realment no es pot quasi ni descriure en les paraules.
Aquests dies...
Perquè...
Aquests dies he sentit dir molt, amb pagesia, amb més pagesia, menys incendis, no? Els incendis són en part conseqüència directa de l'abandonament del món rural i de la manca de gestió de territori. Ho comparteixes, Nati?
Sí. Jo ahir, just quan ja mos van desconfinar, un familiar meu té una finca molt a prop de la Font Nova, bueno, pràcticament tocant a la Font Nova, i vam decidir anar-ho a veure. Perquè tot lo de la Font Nova, si la gent que és d'aquí més o menys s'ubicarà a la zona i tal, és tot zona boscosa, no? Hi ha algunes finques. Realment, allí, la finca de la meva familiar ha fet de tallafocs. Se va cremar hasta la seva finca, va saltar la seva finca i va seguir cremant.
Uh-huh.
I pensem lo important que és el mosaic que tanta gent defensa, no? El mosaic. Aquí és important el mosaic.
Berti, crec que volies dir alguna cosa, m'ha semblat.
Sí. Sí, que ahir vaig estar intentant documentar una mica per la part de Xerta, és el que diu ella, és esgarrifós, i igual veus una zona que veus verdet, que se creen com a illes, que està protegit i allí no va passar el foc, però hi ha zones que sí que està cremat. Que això també és una cosa que em va sorprendre molt, de la velocitat en el que el foc s'estava expandint, que anava saltant, i això també s'explica per què va saltar el riu Ebre. I es veu clarament, doncs, tot el que és la vora del riu Ebre, hi ha un rogle tot cremat, allí hi havia vaig veure un camp de taronges i hi ha com la primera filera d'arbres cremada, I després sí que hi ha rogles que... I això és una gran extensió que està tot cremat, que allò és de pel·lícula de terror. I aquells colors grisos, olor de fum per tot. Clar, això impacta molt. Impacta molt.
Nati, moltíssimes gràcies per explicar-nos com m'heu viscut.
Bueno, també volia dir una última cosa.
I tant.
Gràcies, bombers, gràcies per apagar-ho, perquè això era... Bueno, hagués pogut ser una catàstrofe mundial.
I tant, agrair la feina dels bombers.
Aquests sí que són impostos ben pagats, no? Vull dir que
sí.
Aquí es veu...
Sí, no us de la tele. Ahí lo dejo.
Aquí es veu quan la idea dels impostos serveixen per protegir-nos els uns als altres, no? Però sense aquesta gent...
Doncs moltíssimes gràcies, Nati. I força per aquests dies. Gràcies. Pol, aquesta setmana hem tingut, no?, aquest incendi, però justament la setmana passada hi havia un altre incendi a Cusco, on es van cremar més hectàrees i on van morir dues persones.
Sí, és un incendi del 1 de juliol, que són unes 5.570 hectàrees, amb aquestes dues morts. És un incendi de Torrefeta i Florejacs, a la Segarra, que va ser també un gran incendi forestal. De nou, tornem a parlar d'un incendi de sisena generació, que en aquest cas va ser... És a dir, la força va ser molt, molt, molt forta, perquè estem parlant d'un incendi que avançava a 28 km per hora. Això és una xifra anòmala i és una de les més altes a Europa. Si no vaig errat, la més alta a Europa és de 31 km per hora. Per fer-nos una idea, els incendis que hi ha de tramuntana doncs avancen a uns 6 o 7 km per hora. Això en vam parlar amb l'Edgar Nabot, que és sotsinspector dels GRAF, que ens ha explicat molt bé a VilaWeb perquè aquest incendi era tan virulent i tan excepcional, perquè també es va generar un pirocúmul de 14.000 metres d'altitud, de 14 quilòmetres, que és tot aquest, és tot un núvol gris en què hi ha amb moltíssima energia així tèrmica, molt carregat, que és capaç de generar doncs un microclima al mateix incendi. I això l'Edgar Nabot explicava, que clar, obliga molt els bombers en aquestes situacions a adaptar el dispositiu minut a minut, perquè també es van trobar, en aquest cas amb el de la Segarra, amb unes tempestes que feien doncs canviar moltíssim el recorregut de l'incendi, i això és el que dèiem, que en aquestes situacions els bombers el que han de fer és adaptar a darrera hora tot el dispositiu.
La Nati ens deia, no?, que ells han viscut un miracle, que la seva finca hi han hagut, s'han cremat alguns arbres, però han tingut molta sort i no. No tothom ha tingut aquesta sort i, per tant, també em semblava interessant, no?, parlar d'aquest abandonament que senten les Terres de l'Ebre, però crec que és un abandonament que va més enllà, que va al món rural, no?, que se sent abandonat, i de, en part també aquesta revolta pagesa que hem viscut aquests últims anys. Per tant, volia connectar també amb Cusco, amb en Joan Marquilles i la seva família, on vam veure com, menys la seva masia i la granja, la resta, tot quedava calcinat. Benvingut, Joan.
Hola, bon dia.
Ara ja ha passat una setmana tot plegat. Imagino que podeu fer més balanç del que ha suposat.
Sí, bueno, gràcies a Déu estem tots bé. I res, dintre de la desgràcia hem tingut sort. Estem tots vius. Per desgràcia, a la zona hi ha una família que no pot dir el mateix. El qual, doncs... Senzillament aquesta és la sort que hem tingut. Perdona, Txell, dir-te que no estic a la Masia, estic a Barcelona ara. No crea confusions.
No, i tant. Justament també la setmana passada eres a Barcelona, quan de cop vas rebre una trucada, no?, dient-te que s'està complicant, i vas decidir pujar d'immediatament.
Exacte. No crec que fos un acte fora de supervivència i de respecte, empatia als pares que estaven allà sols amb el Víctor i la Maria, que són els que viuen al costat de casa. I res, vaig agafar el cotxe tan ràpid com vaig poder i vaig pujar cap allà. I bàsicament el que em vaig trobar va ser un paisatge dantesc.
un paisatge dantesc, i parlàvem la setmana passada, vosaltres aquell dimarts vau decidir remullar primer amb mangueres, després es va tallar la llum, vau decidir remullar amb el que podia.
Bueno, hi va haver un moment que quan vam tenir clar que les granges i els animals estaven fora de perill, la casa era difícil que es cremés perquè són cases antigues, de parets, de pedres, vam decidir què és el que necessitàvem o què volíem intentar salvar i vam salvar el jardí i ja està. És l'única cosa que vam poder salvar, remullant-ho i poca cosa més. I ja està, vam salvar això, el jardí. Bueno, que es veien les imatges de TV3.
Vau salvar el jardí i el vau salvar vosaltres, perquè una de les queixes que tenies...
Bueno, no era una queixa, eh? Vull dir, al final, les condicions meteorològiques i les condicions... La idiosincràsia del que deia el teu company abans feia impossible que qualsevol dotació de bombers pogués haver apagat aquell incendi. Ells van fer el que van poder amb els mitjans que tenien. Després hem parlat amb diferents comandaments dels bombers, i és que no podien sobrevolar l'incendi perquè és que hi havia el núvol aquest que feia totalment impossible intentar l'extinció, o sigui, més o menys. No. Els recursos que hi ha són els que tenim, i amb un foc, amb unes condicions normals, potser s'hauria pogut intentar apagar, però amb les condicions atmosfèriques i meteorològiques que hi havia en aquell moment, feia que fos impossible. Em sembla que van dir, no vull donar una dada errònia, però sembla que van dir que anava a 28 km per hora. És molt. No es podia.
Tu m'explicaves, no?, que us, que per les masies us sentíeu de vegades que no existíeu, no?, que els bombers, que entens, que els bombers anessin als nuclis urbans, no?, i que desconeixien de vegades la vostra existència, fins i tot, no?
Sí. Això segurament t'ho explicaria més bé gent dels bombers, del departament de bombers, suposo. Ells suposo que van mirar la cartografia i on veuen que hi ha un nucli urbà, ells van allà. Tot i que nosaltres, darrere de la nostra finca, hi ha dos nuclis urbans que fa anys, molts anys, que estan abandonats, però suposo que en els mapes deu posar nucli urbà i se'n van allà. Cosa que ho puc entendre i, per altra banda, em sap greu perquè és una mica de desinformació, no? Tinc 52 anys i jo no he vist mai aquests pobles amb gent vivint. En canvi, la nostra masia no ha faltat mai de viure ningú, sempre ha estat habitada. Jo no sé com es podria solucionar això. Suposo que tenim més informació, trepitjant el territori segurament. No sé.
Em deies, parlant l'altre dia, em deies, nosaltres ja vam viure una cosa similar fa 15 anys, no? En aquell cas... va ser menys virulent, no? I ara crec que trigarem molt a tornar a veure verd.
Jo crec que sí. El març, abril de l'any que ve, veurem els camps verds, perquè, com et vaig explicar la setmana passada, els pagesos tornen a agafar els tractors, tornen a sembrar els seus jardins i els camps estaran verds. El que no crec que veiem verds és els boscos amb temps, amb força temps. No sóc expert en la matèria, però vaja, jo crec que 5 anys no veurem brots verds.
Parles dels boscos, i l'altre dia em deies, no? Ma mare estava molt angoixada perquè s'estaven cremant els boscos on jo havia jugat, no? Ella era com, s'estan cremant els records de la nostra família, d'alguna manera.
Sí, no es crema només un bosc, i els pagesos tots han sigut nens i tots han jugat i a les masies jugues al carrer i jugues als boscos, vull dir, doncs feies cabana, jugaves a indis i vaquers, no sé, feies mil coses i això és el que se t'emporta al foc, se t'emporta les vivències que tu tenies allà, que les veies des de la finestra i ara doncs veus esquelets d'arbres negre i amb molt de sutge i això dol molt.
s'hauria pogut fer alguna cosa diferent? És a dir, tu l'altre dia em deies, no? La burocràcia al final fa que potser aquests boscos no els cuidem com els cuidàvem abans, no? Perquè
sí, és cert. Però no els cuidem en part perquè ens posen moltes traves. I això fa que al final no tinguis oportunitat real de fer-ho. O sigui, jo si vull tallar un arbre a dintre de la meva propietat, he de demanar un permís, és a dir, quin arbre vull tallar, per què el vull tallar, i em donaran un dia. Si aquell dia, pel que sigui, plou i no puc anar-lo a tallar, doncs no podré i hauré perdut el permís. Si a més de tallar aquell arbre que he dit, doncs en aquell dia crec que potser seria millor el del costat, no puc. Això són una sèrie de burocràcies que llegia, costa molt d'entendre, perquè al cap i a la fi no crec que hi hagi ningú que s'estimi més les terres que els propis pagesos. És que... Però això és, jo diria que és l'ABC del sentit comú, que també no va viure des del més comú de tot, però és a dir, per nosaltres allò no només són terres i són camps, i no, és casa. Bàsicament, fer un símil a la ciutat, doncs, seria com que algú pogués incendiar la cuina, no?, o el forn. És casa seva, doncs, allò és casa nostra. I llavors et diguessin, no, és que tu has de tenir un forn, però és que tu no el pots rentar, perquè hi ha una sèrie de gent que diu que tu no pots rentar el forn. Doncs nosaltres ens diuen el mateix, no? No, vosaltres això no ho heu de fer així i no ho podeu fer d'aquesta manera. I aleshores és quan t'indignes i dius, escolta, però aquí hi ha molta gent que ha treballat les terres abans que vosaltres ens poséssiu aquestes normatives i que ho feien i no passava absolutament res, ni hi havia desforestació, ni hi havia absolutament... No es feien desgràcies perquè ningú li entra al cap que tu puguis destrossar la casa teva. Doncs per nosaltres les terres és casa nostra. Ens les estimem, les treballem i les cuidem. Aleshores, tanta burocràcia, tantes normes, tantes explicacions... Ostres, arriba un moment que us escolteu que és casa meva, que és casa nostra, és casa dels pagesos. No sé quina part de la propietat privada s'ha perdut entremig.
Joan, moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho i molta força per aquests mesos que venen.
Moltes gràcies. Bon dia.
Bon dia. Jo escoltant-los, ens queden 5 minuts, però em sorgia un debat i mira, Montse, t'ho vull preguntar a tu. Per la samarreta que portes, vale, construïm la independència, construïm uns nous països catalans, però n'hem d'evitar que, en part, Barcelona no sigui la Madrid actual?
Oh, i tant, això fa temps que ho diem mig de broma, mig seriosament. Aquí baix, quan tot el procés per la independència estava més en ebullició que no pas ara, que per cert, parèntesi, que els representants polítics de torn mos hagin decebut no vol dir que la causa estigui enterrada. De fet, no conec cap independentista que ho fos l'1 d'octubre i que hagi deixat de ser-ho. Si de cas s'ha quedat orfe de gent que la representa, però tancant este parèntesi, en aquella efervescència, i inclús ara encara ho diem, de dir, ostres, és que les Terres de l'Ebre, si des del propi país, que és Catalunya, Països Catalans, i des del cap i casal, que es pot considerar que seria Barcelona, mos segueixen maltractant així, el dia que Catalunya aconsegueix que independitzar-se de l'estat espanyol, potser les Terres de l'Ebre haurem de ser la República Independent de Catalunya, perquè tens la sensació, lo comentava molt bé l'Albano, no?, que dius, si som proimpostos i serveixen per a realment invertir-se com en el cas dels bombers, que és una causa-efecte molt evident. Però quan, a més en paral·lel a tota aquesta situació d'abandonament, van sorgint tant a nivell nacional com estatal casos de corrupció, se genera una desafecció lògica i alhora perillosa amb els representants polítics, perquè penses, la democràcia sembla que estigui grinyolant per totes bandes, però de moment, fins a dia d'avui, sembla de les millors opcions en contrapartida amb altres maneres de fer govern, però si fas que la gent desconfia de tu, si en la teva manera de fer o d'abandonar lleves la confiança de la ciutadania qui t'ha d'anar a votar, què generes? Un camp de cultiu perfecte de mines per al populisme i l'extrema dreta, que pesca vots i amb discursos populistes i fàcils i recurrents, pesca vots d'aquella gent enfadada que si no té uns pilars forts de manera de pensar, de ser, si no té uns criteris assumits, si no té una militància no de carnet a partit, sinó en la lluita social, si això no ho tens i maltractes a la gent, al final la gent se'n desentén. I cada vegada hi ha més abstenció i cada vegada hi ha més gent que no entens com vira cap a opcions polítiques que sorprenentment fa uns anys diries que no haurien ni existit i ara inclús tenen representació. Per tant, jo crec que des d'aquest punt de vista tota aquella gent que es diu d'esquerres o que si més no té una sensibilitat nacional, territorial i de lluites socials ha de fer una reflexió molt important perquè quan aquesta gent deceben com ens han decebut a nosaltres i porten anys fent-ho, llavors estàs generant una autopista, és com, mira, anem a fer una metàfora amb tot això que està passant, no? Les finques ben cuidades dels pagesos que s'estimen la terra i han pogut mantindre-la han fet de tallafocs d'aquest incendi. Pues, unes bones polítiques generen confiança i fan de tallafoc d'opcions com l'extrema dreta i altres que no ajuden i que estan avançant, com ha avançat el foc aquí a les Terres de l'Ebre estos dies, però no només perquè el foc té força, sinó perquè tu abandones aquell camp que li faria de tallafocs.
Berti, ens queden pocs minuts, però no sé si vols afegir alguna cosa.
Bueno, realment no tenia res pensat, però ja que estic ho afegixo ara. Que les reivindicacions no han de vindre només des de la part més informativa de mitjans, també han de vindre de cara de la ramaderia i... perquè hi ha coses que sempre s'han fet tota la vida aquí que ara es veuen com molt dolentes pel canvi climàtic i tot això, i que realment han servit també per a sostindre tot aquest sistema de vegetació, no? La ramaderia extensiva, per exemple, funciona molt com a tallafocs. Per què no hi ha pastors? Per què s'està tallant tot això? I després això pues, acaba contribuint també a la sensació aquesta de desapegament que tenim aquí baix, que formem part de Catalunya, ho sabem, però ens sentim catalans de segona. Dona per a moltes més tertúlies, això de catalans de segona, però tot suma. I avui, aquesta setmana, TV3 i la resta de Catalunya tenien una gran oportunitat per a demostrar que formem part igual que la resta de Catalunya i no ho han aconseguit.
Doncs moltíssimes gràcies, Albano. Alguna cosa més a afegir?
No, que la part positiva és quan veus que davant l'abandonament que cal combatre a peu de territori la gent conserva la capacitat d'autoorganitzar-se i fer valdre la seva veu. No només de denunciar una situació de la que són víctimes, sinó respondre doncs, amb veu. No? I això ens, els que creiem que el país... si és fort en els seus límits, per dir-ho d'alguna manera, també ens fa força a tots nosaltres veure que baix hi ha gent forta que, malgrat que la putegen, està disposada a lluitar, doncs és una bona notícia dintre de les males notícies que...
Doncs moltíssimes gràcies a tots els que heu participat avui en aquesta tertúlia, que crec que ens ha ajudat a entendre una mica més tot plegat.
Te falta una cosa?
Em falta una cosa, bueno, en realitat me'n falten...
Sí, quasi t'oblides, eh?
Que no me n'oblido mai jo d'això. Però en realitat em volia dir dues. Avui és la penúltima tertúlia d'aquesta temporada, la setmana que ve en farem l'última, tornarà al Costa i podrem fer l'última tertúlia. Després marxem de vacances. I per últim, i com sempre, i avui més que mai, perquè en realitat estaré fent un altre acte, i també ho diré, Mazón... dimissió. Bon vespre.